Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, el racó de la programació on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Avui també cal dir-ho, un racó on ens hi trobarem per última vegada en aquesta temporada, si més no, en aquesta cova on te trobem, entre altres coses, estrenes que són, per exemple, avui dues estrenes, ja les podem veure des d'avui mateix al Cines Olot, però també n'hi ha una tercera que ens arribarà dimecres que ve i de la qual també en parlarem. Ens quedarem atrapats en el temps amb un thriller que té tantes dosis de suspens com d'erotisme. Defensarem també tres raons per les que hauríeu de veure o tornar a veure un títol destacat en la història del cinema. Teniu en compte que teniu tot l'estiu per veure-la, per tant us donarem les raons amb molta explicació. I a l'actualitat ho farem un abans precisament de totes aquelles estrenes que són a punt d'arribar i que durant els mesos de juliol i agost i part de setembre ens ompliran els dies de cinema. Acabarem en el concurs on volíem el títol d'una pel·lícula on els protagonistes fossin els estudiants i, si us sembla, també per últim cop anem, com sempre, pel principi, la recomanació de la setmana, que és una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Ens ve de la secció d'Economia i Mercat Laboral. Una empleada de l'empresa de telemàrqueting Connecta a Madrid ha mort aquesta setmana mentre estava a la feina i atenia trucades telefòniques. La companyia va ordenar als seus companys que seguissin treballant quan el cos sense vida encara era a les oficines, segons ha denunciat a través de les xarxes el sindicat CGT i han informat diversos mitjans de comunicació. La idea, doncs, és el tot pel diner i per la rendibilitat. Aquest seria un dels lemes estrella d'empreses com aquesta esmentada que ni tan sols davant la pèrdua d'una vida poden tolerar la pèrdua dels beneficis. Recomanem, doncs, Corporate, estrenada l'any 2017 i dirigida per Nicolas Silol, que és un thriller laboral on queden justament al descobert les pràctiques abusives que les grans empreses apliquen sobre els seus empleats.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Tío, ya sabes cómo somos. Gin tonic con limpa.
No abrimos hasta mediodía.
Es mediodía.
Son las 11:57.
¿Y ahora qué hora es?
Las 11:56.
¡Basta!
Tiene que despedirla.
No puedo despedirla, tiene una discapacidad.
¿Qué? No, ¿qué va? ¿No la tienes? No.
¡Pero si te contraté por eso!
Soy conductora de Uber y no tengo coche.
¡Sube!
Sus padres me dijeron que si salía con su hijo me regalarían un Buick Regal.
¿Tenías alquilar tu casa y ahora vas a alquilar tu vagina?
Tienes un tatuaje del Correcaminos en toda la espalda. No eres quien para decirme qué hacer con mi cuerpo.
No.
Voy a enseñarte a pasarlo bien.
¿Yo puedo entrar aquí?
No puedes vivir teniendo miedo de todo. ¡Mierda!
Maddie Barker, tu numerito de desaparecer es lo mejor que me ha pasado nunca.
Enhorabuena. ¿Tiene una vagina de silicona?
Es una persona, de verdad.
¿De qué parte de Rusia te la han enviado?
¿De Rusia?
No. Joder.
Primera novetat que ens ve del gènere de la comèdia, Sin malos rollos, aquest és el títol, i que està a mig camí entre comèdia esbojarrada i eròtica. Després d'un temps de retirada, Jennifer Lawrence torna a les pantalles. Recordeu que va ser nominada de molt jove a l'Oscar l'any 2010 i que just després, dos anys després, el va guanyar per la pel·lícula El lado bueno de las cosas. En aquesta pel·lícula exerceix com a productora pròpia del film amb la seva marca Excellent Cadáver, i la història ens presenta, com hem pogut escoltar, a Maddie, que té certs problemes econòmics quan troba un anunci en el que uns pares ofereixen precisament feina a una noia que vulgui tenir una cita amb el seu fill, un fill que és una mica estrany i que no ha sortit, no surt mai de casa, i que volen que conegui això, una cita amb una dona, amb una noia, abans que vagi a la universitat. El fill, però, sembla que no és tan desastre com el que aparenta. En el repartiment, al costat de Jennifer Lawrence, que és la protagonista total, trobem a Andrew Barthelman, Laura Benanti i Nati Morales, entre d'altres. I el director és també el guionista i productor Stubnitsky, déu-n'hi-do el nom, que anteriorment havia dirigit pel·lícules com Chicos Buenos a l'any 2019 i també ha estat el guionista i el productor de les sèries The Office, Bad Teacher i Hello Ladies.
¿Cómo consigue la gente trabajo en esta ciudad?
Señoras y señores de la Junta, este es Paul Carpenter.
Qué bien que nos haya encontrado.
¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre?
Bueno, la verdad es que todo mi tiempo es libre.
Bueno, está siendo una experiencia de lo más olvidable.
Gracias por su espléndida entrevista. Nos ha impresionado de forma unánime.
No esperamos otra cosa que excelencia de nuestros empleados.
¿Sabes a qué se dedican aquí?
Tomamos el control del instinto o la intuición del cliente para crear coincidencias.
¿Hacen que las personas se enamoren?
Sí, enamorarse, divorciarse, descubrir la gravedad.
He perdido una cosa de un valor incalculable.
Es una puerta.
Una puerta mágica, concretamente.
¿Mágica?
Debes encontrarla.
Toc, toc.
¿Y te lleva a donde tú quieras? Este acaba de convertirse en el mejor trabajo. ¡Vamos!
¡Wow! Oh. ¡Mira! La operación Letra Pequeña.
Pudimos influir en esta joven consumidora. Imaginen lo que podríamos hacer con las masas.
Tenemos que hacer algo.
No hay palabras que puedan describir lo que le hará.
Quien cierra la puerta se queda la puerta.
És una bona frase, eh? Qui encierra la puerta, se queda la puerta. Seguim en el gènere de la comèdia, però en aquest cas, en lloc d'esbojarrada com abans, és una comèdia d'aventura i del gènere fantàstic. La Puerta Màgica, aquest és el títol de la pel·lícula, que està basada en la novel·la del mateix títol de l'escriptor Tom Hall. I la pel·lícula està produïda per The Jim Henson Company, que diríem, qui són aquesta gent? Doncs mira, són responsables d'èxits com Cristal Oscuro, Dentro del Laberinto, La Maldición de las Brujas i pel·lícules protagonitzades pels Muppets, allò que aquí en vàrem conèixer com a Els Teleñecos, doncs pel·lícules d'aquests personatges. Sense tenir la mateixa aura, el que pretén aquesta pel·lícula és, no sé si ho heu intuït una mica amb els diàlegs que sentíem, bé o voler ser una mena de Harry Potter modern, especialment per l'estètica de les imatges i la inventació inicial, i l'acció ens presenta a Paul, que és un becari d'una empresa molt misteriosa, que junt amb la seva companya Sophie descobriran que la seva feina no és gens convencional. Hem sentit parlar d'una porta, doncs bé, hauran de trobar aquesta porta, la porta màgica que dona títol a la pel·lícula, a través de la qual descobriran nous universos i, com no, hauran de fer front a un perill que amenaça el món. En el repartiment tenim a Patrick Gibson, Christoph Waltz i Sam Neill, entre d'altres, i el director ha estat Jeffrey Walker, amb un nom reputat per la seva direcció en sèries tan conegudes com Modern Family, La vida en piezas o La boda d'Eli.
Jubilo.
Ah, i amb què brindem, doncs?
Una per la meva fillola.
El pare em va dir que vau trobar una cosa en un tren a la guerra. Un dial que podria canviar el curs de la història.
Per què vols buscar el que va fer parar boig el teu pare?
No us mogueu.
Hem de sortir d'aquí. Ato! Ho sento.
Helena!
El doctor Jones. Busqueu-lo. Hitler es va equivocar. I jo amb això ho redreçaré tot. Ho va robar. I vostè a mi.
I jo, És això el capitalisme.
Cap allà!
Cordis el cinturó. Hi pot haver turbulències.
Tu i has provat sort i t'has equivocat. Això és...
I acabem, com ja tots heu intuït, endevinat, escoltat, amb un dels grans títols d'aquest estiu. Després, quan parlem de les estrenes, evidentment també les mantarem. És el final d'una saga i potser també, com sentíem al principi del tall, amb Jubilo. Doncs potser també, com dèiem, els darrers papers del seu protagonista. Parlem d'Indiana Jones i el Dial del Destí, que no s'estrena avui, atenció, perquè ens arriba dimecres que ve, el 28 de juny, però ja us ho avancem ara. La pel·lícula va tenir la preestrena mundial al Festival de Cannes, el passat mes de maig, i va recollir bones crítiques i sensacions entre tant crítica com públic. Bàsicament destaca el fet de que significa el tancament de la saga, ja definitivament, ho fa d'una manera digna i exprimint sobretot el que ja era una tònica en el primer episodi que inaugurava la saga. És a dir, cinema d'aventures pures i dures, de recerca del coneixement, en aquest cas a l'arqueòleg, i amor per al risc i per tot allò que és desconegut. Harrison Ford torna a demostrar que l'edat, evidentment, amb els anys que té, pot posar dificultats però no impediments totals per fer tot allò que t'agrada. La història que ens presenta, doncs, justament el personatge central, Indiana Jones, que ha d'enfrontar una nova aventura per recuperar un dial legendari que pot canviar el curs de la història. Acompanyat d'una fillola, s'haurà d'enfrontar a un ex-nazi, que ves per on, en l'actualitat, ja sortien nazis en la primera de les aventures, però en l'actualitat aquest nazi treballa per la NASA. Acompanyant a Harrison Ford tenim Phoebe Waller-Bridge i Mads Mikkelsen, entre d'altres, i la direcció ha estat de James Mangold, que va debutar amb Heavy i que després faria títols com Inocencia Interrumpida, Noche y Día, L'Obezno Inmortal o Le Mans 66, entre d'altres. I seguim amb l'aventura perquè us avancem ja, doncs, la distribució de la cartellera amb aquestes dues estrenes que entren avui. Atenció que precisament per això de l'entrada d'Indiana Jones dimecres que ve, aquesta cartellera que ara us diem val fins dimarts que ve. Perquè, recordeu, ja des d'aquest cap de setmana els cinemes durant tot l'estiu tenen obert cada dia, és a dir, que cada dia podem veure cinema. Anem, doncs, per aquests 5 o 6 dies que venen. Un doblet amb una família de superherois amb Asteroid City, l'última de Wes Anderson, i a les altres 7 sales, doncs, un sol títol en totes les seves projeccions. Tenim en les dues primeres sales les novetats, i Malos Rollos i La Puerta Màgica, i amb les altres, La Sirenita, Transformers, El Despertar de les Bèsties, Operación Kandahar, Flash i Spider-Man Cruzando el Multiverso. I insistim i recordem que dimecres 28 entra Indiana Jones i El Dial del Destí, i això provocarà algun canvi. Per tant, aconsellem que mireu els cartells i el programa dels cinemes. I per últim, anoteu també que dijous que ve, 29 de juny, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Asteroid City.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I passem ara a fer les maletes per anar de viatge per últim cop en aquesta temporada i quedar-nos una vegada més atrapats en un any. Avui ens n'anem fins a l'any 1992, quan s'estrenava Instinto Básico. Instinto Básico va ser dirigida per Paul Verhoeven, holandès afincat als Estats Units a finals dels 80 i amb una trajectòria molt llaminera per aquella època. L'estrena va estar envoltada de polèmica, de la que en varen treure, entre d'altres, profit als col·lectius de moviments gais i de lesbianes, i aquest fet, junt amb l'èxit que va tenir a la taquilla, va fer creure que es tractava d'un producte menor, però res més lluny de la realitat.
Soy John Corelli, señorita Tramell, suplente del fiscal. Le informo que la sesión va a ser grabada. Este es el capitán Talcott.
Mucho gusto.
Y el teniente Walker.
Hola, ¿le apetece algo? ¿Una taza de café?
No, gracias.
¿Van a venir sus abogados?
La señorita ha renunciado a su derecho a un abogado.
¿Me he perdido algo?
Ya les había dicho que usted no quería un abogado.
No.
¿Por qué ha renunciado a ese derecho, señorita Tramell?
¿Y usted por qué cree que yo no lo quiero?
Les he dicho que no quiere esconder nada.
Es que no tengo nada que esconder.
Estem davant d'un thriller majúscul, cru, elegant, amb una trama criminal embolicada que es presenta amb senzillesa i claredat sense que els girs argumentals la facin trontollar en cap moment. Potser per això és considerada, junt amb el Quart Hombre, com el treball més reeixit del director en la seva etapa nord-americana. El guionista Joe Terhas tenia un prestigi ben fonamentat després d'escriure els llibrets de La Caja de Música o Flashdance. De la seva mà hem conegut sexe, violència, relacions homosexuals, gelosies, bogeries, assassinats, literatura i sang, molta sang. De tots aquests elements calia fer-ne un esquelet equilibrat i Verhoeven ho aconsegueix.
¿Quiere decirnos qué clase de relación tenía con el señor Bass?
Practiqué sexo con él durante año y medio. Me encantaba el sexo con él. No le asustaba experimentar. Me gustan los hombres así. Los hombres que me dan placer. Él me daba mucho placer.
Des de les primeres escenes de la pel·lícula, el director ens submergeix en una atmosfera violenta i despietada. La fotografia i la posició de les càmeres ofereixen missatges, a vegades atapeïts, amb escenaris plens de luxe, gust i detall pels personatges que els omplen. El principal, interpretat per Sharon Stone, és el d'una escriptora que escriu una novel·la on detalla l'assassinat per la qual l'acusen. Junt amb ella, el repartiment de la cinta és d'alt nivell amb noms com Michael Douglas, Jane Tripplehorn i George Junza en els papers principals. Un altre element destacable és el de la banda sonora, com podeu comprovar, de la mà de Jerry Goldsmith, que assegura l'atenció i el ritme narratiu en cadascuna de les escenes del film.
¿Mató usted al señor Bass, señorita Tramell?
Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina. No soy estúpida.
Sabemos que no lo es, señorita Tramell.
Quizá cuenta con eso para librarse de sospechas.
Escribiendo el libro tiene una coartada.
Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no. No le maté.
Més enllà de tot el que va suposar aquesta famosa escena que escoltàvem de l'interrogatori a la protagonista, aquesta pel·lícula és una d'aquelles maniobres d'autor amb les que el director va demostrar ser un mestre en la planificació i el muntatge, amb les llums, els diàlegs i els primers plans absolutament perfectes. A la mateixa alçada hem d'esmentar l'escena de la persecució que asseguren va costar setmanes de rodatge. Acció, suspens i passió que només sap pujar al nivell de la trama i deixar-nos clavats a la butaca amb la idea del crim com l'altra cara de la moneda i complement el risc del plaer immediat. El mateix que experimentem veient pel·lícula com Instinto Básico que avui, 31 anys després de la seva estrena, hem volgut recordar.
Tres raons de pel·lícula.
Com us hem dit a l'entrada, us donarem tres raons molt esteses, molt ben explicades, perquè a més teniu, doncs això, ben bé dos o tres mesos per poder veure aquesta pel·lícula i fer els deures. Us defensem el per què hauríeu de veure Babel.
Estas balas no sirven.
No estás apuntando bien. ¿Qué me das si le doy a ese coche? Déjame disparar.
Yo disparo. ¿Lo ves? Nada.
Déjame disparar.
¡Mira! ¡Dispárale!
Primera raó, perquè estrenada l'any 2006, Babel està dirigida pel gran director mexicà Alejandro González Iñárritu, amb un guió de l'escriptor Guillermo Arriaga i protagonitzada per Brad Pitt, Kate Blanchett, Gael García Bernal i Adriana Barraza, entre d'altres. Per si a aquest cartell li faltés algun al·licient, cal recordar que es va estrenar al Festival de Cannes i que tanca la trilogia del director, que ja va iniciar amb els títols Amores Perros i 21 grams. Segona raó, amb tot el que hem dit, no és d'estranyar, doncs, els reconeixements que va tenir. Globus d'Or 2007 a la millor pel·lícula dramàtica i candidata a 7 Oscars, entre ells els de millor pel·lícula i millor director. Va guanyar el de millor banda sonora del compositor argentí Gustavo Santaolalla i aquest mateix premi el va guanyar també el BAFTA britànic. El César francesos va ser nominada a millor pel·lícula estrangera. I tercera raó, perquè el seu argument intenta retratar l'estat del món amb una història plena de matisos. Una bona part de la crítica creu que en els propers anys Babel bé podria estudiar-se com un fenomen audiovisual que mostra les primeres passes de la psicosi que envoltava i segueix envoltant la civilització humana en un temps carregat de pessimisme.
Al ver que me olvidaste, porque no me enseñaste cómo se vive sin ti.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I no ens hem confós ni repetim una part del programa. Tornem amb la sintonia aquesta magnífica d'Indiana Jones i el Dial del Destino, perquè ja us ho hem dit que a l'actualitat faríem un repàs de totes aquestes novetats, allò que en diem les grans estrenes d'estiu que són a punt d'arribar. La primera, evidentment, ja la teníem anotada aquest 28 de juny, Indiana Jones i el Dial del Destino, que només afegir que és la cinquena pel·lícula de la saga, està ambientada el 1969 i que amb Harrison Ford i la música de John Williams, l'altra novetat o mala notícia que hauríem de dir és que podria ser molt bé també l'última creació d'aquest gran compositor John Williams, que tant i tant plaer ens ha donat amb les seves bandes sonores. Per mitjans de mes, el 14 de juliol concretament, Mission Impossible, Sentència Mortal, un altre final de saga també, que s'ha dividit en dues parts, és a dir que aquesta és la primera i encara després veurem la segona, i amb un Tom Cruise en total forma, després de fer Tom Hanks Maverick, perquè ell és el que fa personalment la perillosa escena que veureu, on salta diverses vegades des d'un penya-segat amb moto i paracaigudes. La varen fer més d'un cop i la va protagonitzar el propi Tom Cruise. També aquell mateix dia, Elemental, que és un altre producte de Pixar, del mateix director de la pel·lícula El viaje de Arlo, i és la història d'un amor entre Nilo i Kendall, el primer un nen fet d'aigua i el segon una noia feta de foc. Tot plegat dins d'un univers on tothom és un element, i a part d'aquests dos protagonistes tenim també la terra i l'aire. I una de les grans esperades estrenes i molt anunciada ja amb molts tràilers que podem veure en les sales de cinema, el 21 de juliol arriba Oppenheimer, és el darrer producte de Christopher Nolan, que sempre desperta expectació i que, com sempre, també té un repartiment espectacular amb Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh i Robert Downey Jr. És el biòpic sobre J. Robert Oppenheimer, el físic considerat creador de la bomba atòmica, però, això sí, passat pel sedàs i l'estil de Christopher Nolan. I acabem gairebé el mes amb Barbie, una nova producció que està dirigida per Greta Gerwig i protagonitzada per Margot Robbie i Ryan Gosling en els papers principals d'aquests personatges, d'aquests ninos, de Barbie i Ken. Però és que, a més, hi ha una curiositat, que és a la pel·lícula també, en el repartiment, hi ha Emma McKay. Alguna vegada ho hem comentat aquí, i si voleu fer l'exercici, només cal que busqueu les imatges per el Google, per l'internet, que veureu la gran semblança que tenen Margot Robbie i Emma McKay, que sempre ho hem comentat, i aquí doncs es dona el casual que coincideixen en el repartiment d'una pel·lícula. El guió de la pel·lícula és de la mateixa Gerwig i de Noah Baumbach, que és l'autora de la exitosa pel·lícula Història d'un matrimoni. I acabant aquest mes de juliol, com dèiem, el 28, concretament, Mansión Encantada, que seguim amb la tradició, amb aquella tradició de tirar d'atraccions dels parcs de Disney per fabricar arguments de pel·lícules. Ja es va fer en Pirates del Caribe o en Jungle Cruise, i ara el nou intent és aquesta Mansió Encantada amb Owen Wilson, Jared Leto, Rosario Dawson i Danny DeVito, i que és l'aposta més important de la Disney junt amb la pel·lícula que abans hem comentat, Elemental. I entrem en el mes d'agost, que a mitjans del mes, el dia 18 concretament, s'estrenarà Campeones, que és la seqüela de la pel·lícula Campeones, dirigida novament per Javier Fesser, i el mateix repartiment, a excepció del protagonista principal, que era Javier Gutiérrez, i que segueix sent un viatge amb tots aquests personatges, situacions amables, i totes elles molt tendres, plenes, però d'esport i d'acció. I acabem el 25 d'agost, ja cap a finals del mes d'estiu per excel·lència, Ninja Turtles, Caos Mutante, que és una nova incursió a aquests personatges, a les tortugues ninja, que en aquest cas ve animada per ordinador i amb un estil molt similar al de l'últim Spider-Man. Serà la darrera gran estrena, com dèiem, d'aquest estiu, i donarà pas a un setembre que, entre cometes, veurem coses més lleugeres, perquè la majoria són seqüeles de sagues o de franquícies com La Monja 2, The Equalizer 3, El Migrant Boda Griega 3 o Los Mercenarios 4.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
I anem tancant ja aquest darrer programa de temporada, per tant no us explicarem què és el que farem la setmana que ve, perquè farem vacances, doncs ja anirem preparant per properes setmanes més enllà de l'estiu. Anem doncs directament, si us sembla, a regalar les dues últimes entrades per gentilesa dels Cines Olot a partir de la pregunta que us fèiem en el concurs, on parlàvem de pel·lícula amb estudiants de protagonistes. Hi ha hagut dues grans coincidències amb la majoria de propostes dels nostres oients, que ens parlaven de El Club de los Poetas Muertos i també la pel·lícula Gris. I després ja, a més distància, American Pie, Mentes Peligroses i Harry Potter, evidentment. Alguna també sobre Porky's, Tessis, El Club de los Cinco o Rebelión en las Aules. Però entre totes les 50 propostes encertades, evidentment propostes per pel·lícules d'aquest tipus, s'emporta les dues entrades, com dèiem, gentilesa del Cines Olot, Esteve Plana Sanyes, que ens ha dit American Pie i ha afegit: va marcar tota una època. Vista avui és una barbaritat de pel·lícula, però així recordem d'on venim quan critiquem els gustos actuals. Una bona reflexió i una bona argumentació. Evidentment no tenim pregunta per la setmana que ve, sinó que tenim desitjos, sobretot, per una banda, que passeu un molt bon estiu i, per altra, una cosa més immediata, una magnífica revetlla. Com sempre, mireu un mou de cinema, aneu a les sales i ja sabeu que quan tornem començarà novament allò que diem la roda dels festivals. Ja us en recordeu, allò de Venècia, Sant Sebastià, Sitges, Valladolid i tot allò que expliquem a principi de temporada. Però mentre això arribi, el que dèiem, bon estiu, salut i a reveure.